A Ràdio 9 comença Coses que passen. Carolina Quílez.
Vesprada, benvinguts un dia més al seu programa Coses que passen. Les acompanyem des d'ara fins a les 7 de la vesprada. Salutacions de l'equip que fa possible este programa. Com sabem molt bé, la part tècnica ens acompanya María José Collada i la resta de l'equip que conforme passen els dies se van reincorporant al... Coses, a este programa de Ràdio 9, com els comentàvem ahir, avui torna la nostra Pilar Algarra. Bona vesprada, Pilar.
Hola. No sé si he tornat o no, estic més penjada amb Mèxic i mig així, si és un somni, però ja tenia ganes d'escoltar esta sintonia de veure els meus companys.
Nosaltres a tu també. Per cert, t'he de jet lag perquè acaba de vindre de Mèxic. En la seva faceta d'editora, ja sabem molt bé qui coneix i qui segueix Pilar Algarra al Coses, que a banda d'encarregar-se de la secció de llibres, és tertuliana del programa, és membre d'aquest equip i, a més, és editora, periodista i editora, Pilar Algarra. I d'això s'ha encarregat molt este mes d'agost, del tema de l'edició.
Sí, ahir he fet una mescla de vacances i treball vocacional, com és el món dels llibres i el món de l'edició. I en parlarem, no? La pròxima setmana en la secció de llibres d'este Alberto Peláez, que ha escrit Un olvido de la memòria fantàstic, un corresponsal de guerra de Televisa, i aquest ha sigut el motiu pel qual he fet les vacances a Mèxic.
Perfecte, doncs pues parlarem i molt d'aquest llibre d'Alberto Peláez en el moment just i amb el temps que es mereix, la notícia i el llibre, i aquest viatge. Com és el presentar un llibre a gent de los mares a Mèxic, Pilar? Canvia molt, no?
Però moltíssim, així... moltíssim. He passat d'assistir a presentacions en 10 o 12 persones, d'això tenim en el nostre equip un company que en sap també molt, a presentar un llibre amb 2.400 persones.
I això com es menja,
Pilar? És que són molt exagerats els mexicans, és que de veres és tot intens, immens, és tot grandiós. O sigui, des d'anar passejant per un hotel i veure-te les iguanes de metre i mig allí davant de tu que venen a que et dones alguna cosa de menjar, a aquest tipus de coses, vull dir, m'he quedat absolutament impactada amb totes les coses que he viscut allí, no? Ja t'he dit, o sea,
impactada
2.400 persones.
Sí.
Bé, això va ser en una universitat, en la Universitat de Tamaulipas, però bueno, tota una experiència. Són coses que passen a Mèxic, que tenen la dimensió del que és un Mèxic.
Sí.
21 milions de persones.
Et quedes impactada o hipnotitzada?
Hipnotitzada estic ara pel jet lag.
No sé. Jet lag. Sí. O per una notícia sobre la qual esperem parlar amb més temps.
Ai, que divertida.
Al llarg del programa, i és que hem sabut que un mag va ser detingut a la localitat de Mocoa, a Colòmbia, després que una 30 estudiants, al voltant de 30 estudiants, es va hipnotitzar, diu la notícia, i hagueren de ser ingressats en l'hospital. És una notícia de la qual es fa ressò Radio Caracol. Com
no
diu Radio Caracol? Com es diu? Tu te'n recordes? Vos en recordeu? La resta de l'equip?
Sí, no ho cantava Manu Chao, això de Radio Caracol?
Radio Caracol.
Que era... Sí, no entrava Radio Caracol. Ah, sí, al final de la cançó esa de... entrava a Ràdio Caracol.
Anem a veure. José Masoler, Pau Gómez, Alba Requejo, bona vesprada.
¿Qué tal? Buenas tardes, como que nos tomamos.
Ay, mi chavito.
México, limitando con Belice, la tierra de los mariachis y los tequilas. Anda, qué rico, qué... Estoy encantado de estar acá con ustedes. Muchas gracias por invitarme.
Y yo sigo siendo el rey, habría de decir José Masoler, buena vesprada.
Por favor, el rei, el rei, el rei. Sí. Vols que la cante?
Sí, vols posar-te en esta cadira a cantar-la en este micròfon?
Yo sé estat? Bien Mira. Que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Mira el coro.
Llorar y llorar.
Pero quin coro, per favor!
Yo no me la sé.
Sé que tendrás que llorar.
Yo necesito la guitarra.
Te voy a dejar fácil.
Pero yo no sabía que entraba el cor.
El Dona Peu te'l fa
fer. Esa cançó és mítica.
La única que ha entrat bé ha sigut el
Dona. He intentat afinar i m'ha quedat...
Sí, això és com la cançó de cumpleaños que tots desafinem al final.
Don Vicente Fernández.
Sí, que no arribem.
Maravillós.
Estem mirant la finestra. Està ploguenta la ciutat de València.
Ja plovia abans de que
jo cantava. Ah, val, molt bé, m'has pillat molt bé. Però abans que nosaltres, que el teu cor cantara, no sé si plovia, també. Sí, plovia, no? En fi, és el que mana l'horatge plujós i inestable a la Comunitat Valenciana este cap de setmana. Sembla que és el que tenim.
I baixada de temperatures. Forteta, eh?
Tot i això, tenim moltes coses a la nostra comunitat que repassarem al llarg de l'agenda de la Comunitat Valenciana, Alba.
Així estic, què tenim?
De què ens parlaràs de l'agenda?
De tot, de tot.
Estan tenim 40 un avanç, papers. Només un avanç, eh?
Vale. Sí. Dos avanços, vos vaig a fer. Val. Teatre Puigdedé de To. Així de Puigdedé.
De sábado, sábado.
Un poquito Puigdedé. I, per exemple, visites al castell de Cullera.
Ai, estupendo.
Per la nit.
Estupendo.
Amb fantasmes.
Sí, sí, sí.
I amb por.
Sí, això ho he fet jo ho he viscut, això.
Fantasmes? Que has tingut fantasmes?
Tu eres un poc fantasma?
No, que va, no? No, que va, anem a veure, ni vinc en cadenes ni vas vestit de llençol. El que passa és que fa uns anys, durant l'estiu, al castell de Cullera, vàrem treballar fent teatre, animacions infantils, fèiem contacontes, jugàvem a improvisar i fèiem nit de terror.
Però José, és el mateix, el que passa és que en guany no t'han cridat.
Ah, que no m'han cridat.
Sí, el mateix, sí.
Llàstima.
El mateix responsable, sí, que després hi posa el lliu. No t'ha cridat.
Llàstima, llàstima. Pues si no m'ha cridat, no li dic el nom. Mira,
on està?
Li direm, Alba, tu i jo.
Julio Martí,
Julio Martí. El tindrem, l'encarregat d'aquestes nits de por. A Cullera, sí senyor, algun dels continguts de l'agenda del cap de setmana, perquè tu, Josema,
sí,
tens avui faena doble,
bueno,
televisió i recull
bueno, bueno,
la
bueno,
setmana.
Bueno. Yo no vengo de México, no tengo jet lag, no estoy hipnotizado, pero sí que me he quedado boca badado viendo el bochornoso espectacle televisiu, perquè bueno, es que yo no sé com dir-ho, que va regalar a Neox a otra movida, el programa de Flow,
sí,
amic d'este programa, Leticia Sabater. Jo no sé què és el que... No sé si és que ella l'havien hipnotitzada, no sé què havia menjat aquest dia. La bona qüestió és que ella va acudir a Plató per a presentar un nou treball discogràfic,
sí,
d'un tema... Pues, se fue, el de Laura Pausini, se'n recordeu d'aquell tema?
Com oblidar-ho, impossible.
Ella l'ha revisat, l'ha regravat, amb un Casio d'estos, en fi, que li falta un poc la cabra,
sí,
i tal, ho dic per l'acústica del piano, sí, no perquè ella desafine, que també ho fa... Però, vamos, que després repassarem aquesta situació i intentarem posar-nos en contacte amb ella.
Saps l'audiència que va tindre esta mega intervenció
pues
de
mira,
la Sabater?
L'audiència televisiva no te la sabria concretar, però dir que ha sigut, com es diu la paraula, trending topic.
I
que
ha colapsat
absolutament sí, tota la xarxa. És a dir, impressionant. Després repassarem què és el que va fer
què
Leticia
passant,
Sabater.
Repassarem què està passant, no?
Pues sí, a mediodia, alegria i aquestes coses.
Marxa,
cantarem, sí, ballarem.
Ok,
Lima,
per cert, així el programa també cantarem, ballarem. Segur que ens enxissarà la interpretació o les dos en directe, que farà el cantautor argentí Lucas Mastian al programa a partir de les 5, Pau.
Sí, bueno, és un cantautor molt jove encara, només té 33 anys, però porta una trajectòria fantàstica darrere. Els seus referents, ell no oculta, són els grans cantautors argentins, des de Calamaro fins també altres sud-americans com Jorge Drexler, com no. També reconeix a Marlango com a influència.
Bravo, bravo.
I a Bob Dylan, però mira, Marlango ens toca més de prop.
Sí, sí, sí.
I avui està a València presentant el seu últim disc, un disc acústic, i, bueno, ens ha promès que vindrà així al programa i tocarà dos temes en directe.
Ah, perfecte. Per espantar la pluja tindré el Lucas Mastiano. Segur que ens oblidarà, ens farà oblidar esta pluja i este temps inestable. 2 de setembre, divendres. Què ha passat el dia com avui d'altres anys? En su compte, Alba Requejo.
Thank you.
¿Vosaltres teniu alguna efemèride destacable d'un 2 de setembre?
No, demà no? És el meu aniversari.
És demà? Oh.
Bravo, Pau. Bravo. Bravo.
Gràcies.
Cantem, cantem.
És que com el dissabte no me puedo felicitar.
Li podem cantar, li podem cantar de la final.
Sí. Bravo, bravo.
El dia 2 estaven tots preparats per a que jo arribar al món. Ja està.
Molt bé. Vas
què
arribar?
Passaria tal dia com avui de fa 47 anys? Estàs estupendo, eh?
Estic molt bé.
Estàs estupendo.
No, 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 per l'edat que té, està molt bé, no? Sí, sí. Alba, i a banda d'això de l'efemèride de demà, de Pau Gómez, al qual felicitem de manera avançada.
Gràcies.
I esperem la tarta. I sense cantar. I sense cantar.
No, igual el cafè de dilluns el pagues, Pau.
Això sí, va.
T'ha tocat. Alba.
Passaren moltes coses. Tal dia com avui, per exemple, l'any 1985, es produïa una descoberta increïble. Increïble.
Increïble.
El 2 de setembre de 1985 es localitzaven els primers restos del Titanic. Ja sabeu, el transatlàntic que va enfonsar-se, en xocar en un iceberg... Sí. En fi, tot sabeu la història.
Sí, que anava DiCaprio a bordo.
Sí, sí, i Winslet. Sí.
I Winslet. Winslet.
Jo no
i
sé
Winslet.
Per què tinc que contar els finals de les pel·lícules. Si jo encara no l'he vist.
No hem contat cap final.
Malícia m'he donat.
Bueno, jo, en lloc de la pel·lícula...
Al 85 es trobaren les restes?
Sí, senyor. Jo, de fet, vos he rescatat la notícia que es dona als informatius espanyols tal dia com aquell.
75 años después del hundimiento del Titanic, considerado el transatlántico más lujoso y seguro del mundo, han sido recuperados los primeros restos.
Este hombre, Robert Ballard, es el primer ser humano que ha contemplado los restos del Titanic.
Es que ya a partir de así cuenten la historia, entonces tampoco nos interesa.
No, porque no. Josema recordé
ni ha visto la película ni sabía que se ha recuperado los restos del Titanic.
Claro,
o sea,
claro.
No li desvelem la... No, por favor, pobret.
Ahora el que vos vaig a posar es una música de Titanic.
Que bonita.
Ahora te descubriré los brazos,
qué
Josema.
Bonita,
sí, no.
Qué bonita. Allí, es.
En el mascarón de prueba.
Que la he ratllat jo, la he ratllat jo, la he ratllat jo.
No és errada nostra, no és errada
no,
nostra.
No, és una manera sutil de fer una crítica oberta, pública, mundial, internacional, a través de les dones, perquè sempre que parlem del Titanic hem de posar esta cançó, per l'amor de Déu. Ja està, ahí ho deixe.
Quina col·locaries?
Però és que no hi ha cap altra cançó sobre el Titanic.
Ai, xico, haurem d'inventar-la.
Sí, sí. No sé, Jarabe de Palo té una que és agua, no sé, per dir alguna.
La que tocava, no, quan estava l'orquestra, no va ser molt important que l'orquestra van ser dels últims en abandonar...
S'enfonsaren amb el barco.
S'enfonsaren perquè tocaven per animar als passatgers.
És que tens tota la raó, està tan superquí, no?
Hem de recuperar l'última que estaven tocant abans de...
Això ho investigaré.
Investiga, Alba, per al pròxim aniversari.
Ja que parlem de músiques recurrents, de cine, escoltem esta. Esta és la del Senyor de los Anillos.
Sí.
L'escoltem, no sé per què Pau se riu.
No, no,
en silenci.
José, no, Josema, que fora de micro, fent de les seues.
Sí, no dir res.
En fi, esta és la música del Senyor de los Anillos. L'escoltem perquè tal dia com avui, l'any 1973, moria J.R. Tolkien, lingüista i escriptor de fantasia britànic, ja sabeu, autor de obres com El Hobbit o la trilogia conegudíssima de El Senyor de los Anillos.
En los dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron, el Señor Oscuro, y del Anillo Forjado para otorgarle el poder de esclavizar al mundo. Perdido durante siglos, fue codiciado y buscado por muchos. Pero ha acabado en manos de quien menos cabía imaginar. A Sauron
a
le
mi
basta
la por.
Este
quina por.
Este és un dels moments en què la ràdio hauria de ser televisió. Per voler la cara.
I les mans. Sí. Les mans
i les mío, digues és mío.
Increïble.
Quin por, canvia'm el puesto.
Josema Soler Dixit.
Això com
és? Seguim parlant de cine, voleu?
Sí, per favor.
A veure si vos sona esta altra música, va. Un dels temes principals de Matrix, el Wake Up de Rage Against the Machine, ens ofereix el fons perfecte per a parlar del seu protagonista, Neo, que avui complix 47 anys, és a dir, Keanu Reeves, actor canadenc. Sabíeu que era canadenc?
No. Jo no, jo pensava que era nord-americà.
Va néixer a Beirut.
Va néixer al Beirut, al Líbano, sí senyor. Bueno, ja conegudíssim per pel·lícules com Speed, The Matrix, és el que estem escoltant, La Casa del Lago, o per exemple aquell fantàstic Dràcula de Bram Stoker.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
¿El conde Drácula?
Yo soy Drácula.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar.
Que no rips un actor, no sé, Pau, molt inexpressiu. Ahir parlàvem de Pierce Brosnan.
Completament.
Que no, no sempre no. Està igual.
El més inexpressiu de James Bond és Daniel Craig.
El que més.
Fatal.
El que més.
I Keanu Reeves és que és un actor que, no sé això, té cara de xinet, de xina, és molt apanyat, molt guapo, sí. Però no és que siga molt bon actor, que diga... Sí.
Jo
no guanyarà mai un Òscar.
De la pel·lícula amb l'espanyola Aitana Sánchez... Bueno, amb la valenciana Aitana Sánchez Gijón, Un paseo por las nubes, que és molt xula. És de les poquetes que...
És avorridíssima, aquesta pel·li.
Pues molt xula, aquesta pel·li.
Sí.
Romàntica, romàntica. Ah, ja.
Com m'encantaria poder parlar algun dia
en Antonio Banderas. Te'n recordes del final, Un paseo por las nubes.
Sí, jo no conto els finals.
Molt bé, clar. Encara que se sàpiguen. Més cosetes, Alba.
Bueno, esta música, per què l'estem escoltant? Doncs ho tinc que explicar tot. Escoltem esta pel·lícula, esta cançó, perquè avui també podem felicitar a l'actriu mexicana Salma Hayek, que
bravo.
Fa 45 tacos.
Bravo,
que
Salma.
Guapa.
I que guapa està per a l'edat que té.
Què? Això anem a certa... No, no sé,
Alba, 45 alcohol, no són res, eh?
Alcohol, Maria Juana d'Alcoi.
Està molt bé, està
ja
molt bé.
Tu, ja,
només té 45 anys i està estupenda. Clar. Estupenda. I ens agradaria altres arribar a la seva edat amb ixa,
vull,
ixa estupendor.
I arribar als 20 anys en ixa pinta que té també. Va. En 20 anys jo pague per estar com Salma Hayek. Vamos. En fi, i si voleu, volem començar les efemèrides musicals. També sí. Felicitant un artista, el seu aniversari, encara que només siga simbòlicament, sí. Perquè este home ens va deixar l'any 2006. Es tracta de Billy Preston, autor de cançons conegudíssimes i... nomenat per molts el King Beatle. Uh-huh. Perquè, en fi, entre d'altres moltes coses, va col·laborar amb els 4 de Liverpool en esta cançó, Get Back. Tal dia com avui, també tal dia com avui, l'any 1998, donava començament l'anomenada gira Su firma és su voz, una sèrie de concerts organitzats per Amnistia Internacional per a commemorar el 50 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Gràcies a ella s'aconseguien 13 milions de compromisos de suport, gràcies a ella i també als artistasos que col·laboraven en aquests concerts. Parle, per exemple, de noms com el de El Gran Sting. Bueno, estava Sting en aquests concerts, però també estava Joan Baez, estava Bruce Springsteen, estaven, bueno, a un munt de persones, perquè a més no es va fer un sol concert. El primer concert es va fer avui, però durant tot el mes de setembre i octubre es van fer fins a una vintena de concerts. Joan Baez, per exemple, va obrir les tres dates que ja havia previstes als Estats Units, es van produir concerts a Nova Delhi, per exemple, al Brasil, i també a Espanya. A Espanya va ser l'últim de la fila, el grup invitat en l'únic concert celebrat en el Nou Camp de Barcelona.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Voleu, podem acabar amb una senyora artistassa d'eixes clàssiques que es diu Diana Ross.
Bravo!
Vaya.
Bravo!
Estes interrupcions acabi, en agost han sigut constants, ah, constants.
Ahí,
bravo, bravo. En fi, sí, perquè tal dia com avui, l'any 1980, esta cançó de Diana Ross arribava al número 1 del Billboard, Upside Down.
Que xula!
Per a fonar José Masoler, però anem malament de temps, com sempre, i hem de parlar d'una última efemèride musical. Aprofite per dir bravo, també.
Bravo.
Última efemèride. Tal dia com avui, l'any 1970, un grup anomenat Genesis publicava un anunci en premsa demanant per un bateria.
Sabem els seguidors de Genesis, qui va ser l'elegit?
Phil Collins, és dia, el senyor.
Molt bé, pues amb Genesis i amb Phil Collins arribem a les 6 i 4, ai, ja. 6 i mitja, eh?
Que bé va vindre-li això, que bé va vindre-li això per al recull a José Ma.
Sí, 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 sí.
Exacte.
És que tot se compta.
Un altre tipus de jet lag, és de ver, és la que tinc jo. A les 4 i mitja de la vesprada, punta a punta. Moment en què parlarem d'un tema més seriós, els missatges que promouen l'anorexia i la bulímia via Twitter. Es tracta de posar freny. De seguida, al Coses que passen. Apunta, apunta això també.
Radio Nou, àrea de servici.
Oratge inestable a tota la Comunitat Valenciana, cel núvol i precipitacions dèbils en estos moments a les comarques de l'interior i també alguna pluja a la costa. Atenció perquè estos ruixats poden anar acompanyats de tempestes ocasionals al llarg de la vesprada. A aquesta hora, pel que fa a les temperatures, tenim 28 graus a Castelló i València i 26 a Alacant. De cara al cap de setmana, més núvols, demà dissabte, amb ruixats i tempestes més fortes, sobretot a la meitat nord de la comunitat. Les temperatures mínimes, a més, comencen a baixar i diumenge s'invertirà un poc la tendència en cel poc núvol i ascens moderat de les temperatures màximes. I pel que fa al trànsit, en estos moments ja ha tornat la normalitat a l'eixida de València cap a l'A7, on s'havia produït un accident que havia provocat alguna retenció en les últimes hores. Ara, normalitat a tota la xarxa viària, segons informa la Direcció General de Trànsit. És tot, actualitzem esta informació d'ací una hora.
Ràdio Nou, som servici públic.
Diuen que a l'estiu tot lo món viu.
I el Catxirulo està més viu que mai.
Ara, des de les 10 del matí, com sempre, dissabtes i diumenges,
tractarem d'animar, acompanyar, informar i distraure a tots aquells que ens escolten.
Recorde, des de les 10 del matí, tots els caps de setmana, el Catxirulo d'estiu a Ràdio Nou.
Més viu que mai.
El Catxirulo en Ràdio Nou.
Ràdio Nou. Som entreteniment. Som com tu. L'estiu és temps de tomàquets i és ara quan fan millor gust perquè han madurat naturalment al sol. El seu color roig es deu al carotè, un antioxidant natural que preveu el càncer i les malalties degeneratives i cardíaques. A més, a la Comunitat Valenciana en tenim les nostres varietats autòctones. Som la nostra gastronomia. Som Ràdio Nou. Som com tu.
Participa al programa a través del Facebook. Coses que pasen RTDD.
Parlem de les xarxes socials, en concret de Twitter. Com a usuaris d'aquestes noves tecnologies, Pau, Pilar, Josema, ho hem comentat moltes vegades, així en la tertúlia també, Pilar, les xarxes socials...
Importantíssimes,
però poden convertir-se en un arma de doble fil, clar. No? Si tenim en compte aquesta falta, potser, de control, o el buit legal
que,
no? deixen,
que se genera,
no?
clar.
Sobre l'ús tot. I l'abús de les coses, sempre és el que fa que, en fi...
La falta de vegades de sentit comú també per a utilitzar-les.
O també tenir en compte que molts dels usuaris de les xarxes socials són joves, adolescents, que encara no tenen aquesta maduresa per a poder interpretar el contingut del que se'ls està enviant, com per exemple missatges a través de Twitter que fomenten l'anorexia i la bulímia. I això ho han estat denunciant esta setmana experta en la matèria, que han advertit que les xarxes socials ajuden a trobar trucs per deixar de menjar sense que la família ho sàpiga. Una via per a un drama que vivim malauradament en la societat d'avui en dia, la de l'anorexia i la bulímia, que sembla que troba, no?, que es cola en aquestes xarxes socials, que s'aprofiten, no?, per a enviar aquests missatges de no menges, un truquet, no?, quina clar. Gràcia, no?, un truquet per no menjar, per no engreixar-te amb el mal que poden fer en alguns joves, no?, víctimes, sobretot, d'esta malaltia avui en dia.
No sé, els dubtes per a preocupar-se, però jo moltes vegades em plantege, està clar que existeixen buits legals i que aquesta ferramenta, que sobretot utilitzen molts joves cada vegada més, no?, la tenen a l'abast i està ahí. Moltes vegades els pares o els educadors no poden arribar a controlar l'ús o l'abús que es pot fer d'aquesta ferramenta, però nosaltres, com a mitjans de comunicació, quan es parla, quin punt de responsabilitat tenim, no? Quin és el missatge que estem llançant als joves, no? Per què una persona que estiga grossa no és valorada, no és reconeguda... Uh-huh.
Com a apta pera...
Efectivament, no?
Eixir en televisió, per exemple,
clar,
vols dir. O per a protagonitzar un anunci, per
clar,
exemple, també.
Clar, aquest missatge, aquest cànon de bellesa, que és el que està establert, o el que t'estan matxacant constantment, potser siga el punt d'inici per a que moltes persones, i adolescents també, òbviament, comencen a viure aquest malson, no?, que és acabar en la bulímia o en l'anorexia. No?
Potser ara els mitjans de comunicació tenim encara més responsabilitat a l'hora de no fomentar o contrarrestar, podríem dir, este abús de les xarxes socials, que jo penso que que no tenen control, s'escapen a tot tipus de control. Per això nosaltres hem de contrarrestar aquests missatges que, com dia Carolina, es poden colar i són molt difícils de tindre.
Però no impossibles, o almenys la col·laboració ciutadana de tots els usuaris és d'allò més important, perquè estem parlant de la publicació d'uns missatges que no són legals, que no són il·legals, la publicació no és il·legal. El Ministeri de Sanitat ha decidit demanar a Twitter, davant d'aquesta denúncia dels experts, que elimine comptes que fomenten l'anorèxia i la bulímia. Enrique Rodríguez és inspector en cap de la Unitat de Delictes Telemàtics de la Guàrdia Civil. Molt bona vesprada, inspector Rodríguez.
Hola, muy buenas tardes, le voy a hacer una rectificación.
Dígame.
Soy inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Brigada de Delitos Informáticos.
De això mateix.
De Policía Judicial de Madrid.
Sí. Perfecte, moltes gràcies, muchas gracias por acompañarnos, inspector.
Gracias a ustedes.
Bueno, ahora mismo estamos hablando de esta noticia, de esta denuncia, sí. De estos mensajes que se cuelan a través, por lo visto, de esas redes sociales tan perniciosos, sí. ¿No?, que fomentan la anorexia y la bulimia, pero ahora mismo, el marco legal, ¿qué es lo que dice al hilo de estos mensajes? ¿Es legal? ¿Cómo se puede frenar este tipo de mensajes? ¿Son legales?
Bueno, es una preocupación que en la Brigada de Investigación Tecnológica tenemos ya hace bastantes años. No son contenidos ilegales, no hay ninguna ley que los tipifique y los prohíba, pero sí nosotros estimamos que son nocivos y muy peligrosos, porque van dirigidos, pues en la mayoría de las veces, a menores que no llegan a saber exactamente recibir el mensaje que le pueden dar o no llegan a detectar el peligro que en sí contienen esos mensajes.
Hay mucha presencia de estos mensajes, no sé si podrían darnos ejemplos, pero son muy frecuentes, ¿se han encontrado ustedes con muchos mensajes últimamente de este tipo, sobre todo en redes sociales concretas como Twitter?
Sí, antes utilizaban otros sistemas, ¿no? Utilizaban pues el Messenger, utilizaban los foros, y ahora, bueno, pues se han volcado todos en las redes sociales. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues se da una serie de consejos, se da una serie de normas, en donde, bueno, dicen que el canon y la belleza está en muy poquitos kilos, el comer poco, cuando en realidad son mensajes que pueden llegar pues a tener unas consecuencias trágicas, incluso, bueno, pues inevitablemente causar la muerte de alguna de esas jóvenes o de algún joven.
¿Y cómo se puede luchar contra este tipo de mensajes? ¿Es fácil, digamos, rastrear y localizar el origen de una cuenta de donde sale ese mensaje? Porque la petición de Sanidad es que se eliminen cuentas que fomenten la anorexia y la bulimia, es una petición que ha hecho a Twitter, pero en la práctica esto es fácil. Y bueno, una vez se cierra es muy fácil abrir otra también.
Sí, bueno, indudablemente cada persona abre su perfil y ahí, bueno, pues emite sus comentarios y hace sus valoraciones, ¿no? No es fácil porque se trata de empresas y de servidores que están alojados en el extranjero. Lo que sí es cierto es que nosotros, desde la Brigada de Investigación Tecnológica, les enviamos comunicaciones en donde le decimos que el contenido que tiene ese perfil, que puede ser nocivo y muy peligroso para las personas, y entonces ellos indudablemente lo eliminan. Pero, bueno, utilizan su legislación, la legislación del país, y a partir de ese momento ellos tienen que considerar que para ellos sea también nocivo y peligroso.
¿Cómo se puede colaborar para luchar contra este tipo de mensajes? Porque, bueno, aquí ya ha habido una denuncia, unas protestas de expertos avisando de este tipo de mensajes, y nosotros también podemos también ponernos en contacto con ustedes, colaborar para denunciar la presencia, la publicación de un mensaje de este tipo en una red social, inspector.
Sí, por supuesto. Para nosotros la colaboración de Ciudadana es importantísimo, porque desde la Brigada de Investigación Tecnológica hay que tener en cuenta que no llegamos a todos los sitios. Hace ya años se hizo un estudio pormenorizado de más de 400 páginas en Internet que contenían anorexia y bulimia, y bueno, se cerraron un par de ellas solamente a requerimiento de la Fiscalía. Pero para nosotros es importantísimo que tengamos conocimiento de esos perfiles en esas redes sociales, pues para proceder a eliminarlos, porque indudablemente los contenidos son muy peligrosos.
Inspector Rodríguez, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y avisamos, porque evidentemente las redes sociales son muy buenas, las nuevas tecnologías, pero hay que estar con ojo, andarse con ojo, especialmente con grupos, con colectivos más sensibles, como el de los adolescentes, que están en una edad en que cualquier mensaje de estas características recibido por una persona madura, pues es inocuo, evidentemente, pero en una persona de 13, 14, 15 años puede ser realmente perjudicial.
Sí, perfecto. y muy peligroso. Uh-huh. Yo le agradezco también el interés que tienen estos temas y sobre todo que nos den la oportunidad, bueno, pues de advertir un poquito al público en general que esos contenidos son realmente peligrosos.
Sí, porque fíjese, hace un momento mi compañero hacía una reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de, si no, en fin, fomentar, si dar pábulo de manera indirecta, ¿no? A veces sin quererlo. Así que, por otro lado, sí. El denunciarlo también es importante.
Sí, sí, es importantísimo, porque, ya le digo, desde la brigada no llegamos a todos esos contenidos y bueno, pues tenemos una página en internet, una web en la... el Ministerio Interior y de delitos.tecnológicos@policía.es es otro sitio donde pueden enviarnos bueno, pues la información de que tengan conocimiento, incluso de una manera anónima.
Inspector Enrique Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Ve, pues ya lo saben, Josema, Pilar, en fin, están, sí, existixen. Están esos missatges, ¿no? Uh-huh. Arribant als adolescents, no sé si pel contacte que teniu pels adolescents, amb els adolescents vosaltres, sí que sí. Noteu ixa influència, ¿no? Sobretot en les xarxes socials. És cert que són edats en què la imatge és molt important, estan creixent, volen agradar-se, volen agradar... Uh-huh.
És molt important també el paper, no, de les famílies a casa, no? Sí. Jo tinc un fill de 14, ja va complir 15 anys, i clar, evidentment està en totes les xarxes i com se comunica, té 97 contactes.
I és que és impossible escapar.
És que això, clar...
És impossible escapar al que jo reflexionava, no? Al bombardeig constant, no?
Impossible controlar que ells no ho miren, perquè està ahí i forma part de la seva vida.
És l'educació, és que això ja no es pot controlar, vull dir, tu ja no pots controlar el bombardeig d'informació que arriba, perquè si ara imagina't que se bloquejarà Twitter per això, o sigui, hi ha altres vies, però estem en una època en la que si no els eduquem d'una manera que ells puguen controlar tot això, o sigui, són absolutament vulnerables a qualsevol missatge que arriba des d'infinitat de llocs, no? I en aquest sentit sí que som responsables, no? Com deia Josema, en el que fem, en la imatge que donem, en el que denunciem, no? Aquestes qüestions.
Uh-huh. Parlem de qüestions de màgia, ara en concret. Ens n'anem a Colòmbia. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream. Te contaven al començament del Coses que passen, ens ha deixat, no hipnotitzats, però sí bocabadats esta notícia, no li acabaven de donar crèdit.
No és de veritat.
Però és un titular i no és 28 de desembre, no és Dia dels Innocents. S'han detingut, és tal com s'està emetent, inclús en BBC Mundo. Un mag va ser detingut en la localitat de Mocoa, al departament colombià de Putumayo, després que una trentena d'estudiants, als quals vaig a dir presumptament, hipnotitzat, hagueren de ser ingressats a l'hospital. L'hospital en concret, nosaltres hem contactat amb la doctora Mònica Guerrero, ella és bacteriòloga i gerent científica de l'Hospital José María Hernández de Mocoa, on imagina que estan hospitalitzats estos 30 estudiants presumptament hipnotitzats. Doctora Mònica Guerrero, buenos días.
Muy buenos días.
Des de l'Hospital José María Hernández en Mocoa, ¿es donde están hospitalizados estos estudiantes?
No, los niños ingresaron por el servicio de urgencias, a los cuales se le prestaron pues los servicios, los primeros auxilios, la atención médica, y los niños fueron evacuados el mismo día.
Bueno.
Los niños fueron controlados el mismo día y fueron dados de alta para sus casas.
Ajá. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? Porque, claro, llegaron y ustedes les hicieron un diagnóstico de víctimas de hipnosis, ¿o qué es lo que ha ocurrido? Porque en principio suena un poco a, no sé si decir a broma.
No, parece sí. Ser que el plantel educativo programó una actividad deportiva y una actividad cultural mediante un evento, y participó un mago, ¿qué será? Que desarrolló la actividad de hipnosis en un grupo de estudiantes. Los niños que ingresaron acá fueron 42 estudiantes de entre 11 y 17 años de edad. Llegaron todos en un estado de confusión y de estupor. fueron oportunamente manejados en la parte médica y fueron interconsultados por la especialidad de psicología.
Uh-huh. ¿Y cuál fue el diagnóstico y el tratamiento que se les dio? ¿Y en qué estado se encuentran?
En la parte médica se prestaron los primeros auxilios y se hidrataron los niños porque llegaron demasiado ansiosos y con bastante estupor. Ya en la parte de valoración psicológica, pues hubo un acompañamiento y un conversatorio individual personalizado con acudiente niño, y se diagnosticó. Ese fue el diagnóstico médico y de psicología, que fue una neurosis colectiva.
¿Pero esto puede haber sido, evidentemente, fruto de una sesión de hipnosis colectiva, o ustedes encuentran otro tipo de causa, producto de una práctica de este presunto mago?
No. Parece ser que fue el detonante, esa actividad de hipnosis. Fue el detonante para que los niños actuaran de esa manera, así en cadena, porque la población primero que participó en esa actividad, pues son adolescentes y preadolescentes, ¿no?, por la edad de los niños. Y segundo, los chicos que estudian en el plantel educativo, en la mayoría son pertenecen a población en condiciones de desplazamiento. Algunos de los chicos vienen de hogares disfuncionales, entonces vienen con un acúmulo de situaciones o de vulnerabilidad que pudo hacer que esa situación se presentara precisamente con esa actividad.
Claro, es que algún punto en común, aparte de la metahipnosis, debe de haber, porque si no nos explica que 30 personas, ni más ni menos
42
que
32 niños.
42 en total, fíjese, aún todavía más alta la cifra y preocupante, 42 personas puedan haber sido víctimas de esto. De todas maneras, hay buen pronóstico para los niños que todavía están, digamos, ingresados o siendo
de observación. La actividad fue realizada en el día de ayer, primero de septiembre. Ya los chicos fueron dados de alta el día de ayer.
Todos.
El mismo día, todos.
Muy bien,
¿sí?
Perfecto. Pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, bueno, doctora Guerrero.
Un gusto.
No sabrá usted, por cierto, ya escapa esto de su trabajo, pero ¿qué ha sido del mago? Porque fue detenido y ha estado puesto en libertad. ¿O?
Sí, él está a órdenes a órdenes judiciales.
¿Y de qué se le acusa?
No sabría decirle. Sí, hasta ahí llego yo.
Ajá. Muchísimas gracias. Okay. Venga,
bueno,
muy buenas tardes.
Muy amable.
¿Qué vos sembla? ¿Qué vos sembla?
Es molt alucinant, ¿no?
Sembla que estaven desperts, però estaven com aturdits o...
Han entrat en
un
estat de neurosi,
sí,
no?
Ansiosos.
Segurament provocat per moltes altres circumstàncies, perquè un mag no crec que pugui arribar a provocar això en 42 xiquets.
Clar, és que a mi a priori em xirria, perquè un mag, és a dir, bueno, suposa que un psiquiatre, un psicòleg clínic o un hipnòleg, no?, sí està capacitat per... reconduir, ¿no?, o conduir a un estat hipnòtic, ¿no?
Però no 42.
Però clar, no? Quan ja pues es juga amb la imatge que de la hipnosi, pues per a fer un espectacle, ¿no? Ahí ja no, jo crec que no és seriós parlar d'hipnosi.
No, i de fet en este programa hem parlat precisament sobre la conversió, la utilització de la hipnosi en pur divertiment, en pur show, i hem fet en una persona, diguem-ne, molt prestigiosa en la matèria i molt reputada i molt de fiar, hem parlat precisament d'este show, no?, de la utilització del showman, d'una cosa tan seriosa com la hipnosi. És el professor Antonio Capafons, catedràtic de la Universitat de Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València i precisament expert en hipnosi, en la hipnosi tractada de manera seriosa. Professor Capafons, molt bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Benvingut de nou al programa i tornem a parlar amb vostè de la hipnosi des del punt de vista de la seva utilització com a show. Què li sembla esta notícia sobre este presumpte, anem a dir, mag, que ha presumptament també hipnotitzat estos 42 xiquets que han tingut este estat de xoc, han sigut ingressats i ja, afortunadament, estan en bon estat i en casa. Què li sembla? Quina és la reacció que li provoca esta notícia?
Bueno, lo primero, si me lo permite... voy a decir que es importante la noticia que da Canal Nou, porque al menos se ajusta a la realidad. Sí. Y me refiero a lo que pasó, porque yo estoy leyendo en una página web sobre esta noticia, que nos la envía una lista que tenemos entre profesionales, y el titular de la noticia dice: unos 75 estudiantes colombianos no pudieron despertar tras una sesión de hipnosis. Sí. Sí. Lo cual no tiene absolutamente nada que ver con lo que acaba de decir la médica que estaba en el hospital, ¿no? Uh-huh. Si miramos el desarrollo de la noticia que se da en esta página web, todavía se parece menos. Uh-huh. Lo primero que me gustaría poder transmitirles a ustedes es el agradecimiento, ¿no?, por dar una información más ajustada, más veraz, ¿no? Uh-huh. Y sí. En segundo lugar, permitiría participar y decirle que lo primero, hay que desconfiar de estas noticias que salen en los medios de comunicación, salvo que se hable directamente con los implicados, porque es muy diferente el que una persona experimente, vamos a llamarle un ataque de ansiedad, para entendernos, a que experimente un trance hipnótico del cual no puede despertar. Los mitos y las reacciones asociadas son muy diferentes.
Clar, però això, fixes vostè, hi havia coses que no ens quadraven de la notícia, sobretot després de la conversa que tingueren en el seu moment amb vostè. Un mag. Ja vostè el seu dia va dir que rebutjava moltíssim aquesta utilització d'una cosa tan seriosa de la hipnosi per a fer un espectacle. Però a més es fa durant un acte lúdic en l'escola. 42 persones. És possible que siguin víctimes d'un mateix acte d'hipnosi? Vull dir, què és el que no quadra? A quin tipus de pràctica poden haver sigut sotmesos, professor Capafons? Perquè vostè dubten que sigui hipnosi o és possible que se'ls hagi hipnotitzat?
Mira, la pregunta es...
Muy larga.
La entiendo. No, es que sea larga. Pero entiendo que la hagas. Sí. La entiendo perfectamente y permíteme que te tutee.
Sí,
te agradezco que la hagas, pero es una pregunta que está desenfocada.
Sí.
La hipnosis,
sí,
como procedimiento y forma de manejar la palabra, el lenguaje, la sugestión, no genera nada. Lo que genera son las creencias que se tienen sobre la hipnosis. Sí. Y por lo tanto, si un supuesto mago, que por cierto la palabra mago me resulta un poco curiosa también, ¿no?
Sí, sí.
Me recuerda a Harry Potter y cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Pero bien, una persona que sale a un plató diciendo que maneja un tipo de procedimientos hipnóticos, según cómo los presente, puede generar, no en 75, sino en 500, en 1000 o en millones, reacciones muy, muy desagradables.
El poder de la sugestión.
Efectivamente. Sí. Y el poder de la sugestión quiere decir que yo puedo generar o ayudar a generar una serie de reacciones que siempre dependen de la persona, no del mago. Y al mismo tiempo las puedo también contrarrestar. Todo lo que yo pueda generar por sugestión, lo puedo generar por contrasugestión, que es lo que esta persona, esta médica ha confirmado, ¿no? Cuando entraron manos de psicólogos, les persuadieron de que eran tonterías y posiblemente las personas ya eliminaron una reacción de miedo. El término neurosis colectiva es muy arcaico, no tiene sentido. Posiblemente, y claro, sin confirmación no podemos saber. Sí. Esta persona que se autocataloga como mago y supuesto experto en hipnosis, debió presentar la hipnosis como un tipo de procedimiento que genera un trance en el cual se pierde el control y pueden caer en una especie de nubilación o de estado mental alterado de conciencia que les puede llevar a no se sabe dónde. Cuando la hipnosis se presenta de esa forma, se cometen dos errores. El primero es que se falta la realidad científica, porque la hipnosis no es eso.
Claro.
Pero el segundo error es que se gestan un tipo de creencias que pueden generar problemas de esta índole.
Claro, y sobre todo también puede generar un miedo y una alarma y una desconfianza hacia la hipnosis, que es muy buena, claro, y muy efectiva, bien utilizada.
Efectivamente. El único riesgo que se ha demostrado de la hipnosis, el único, depende de las creencias que se tengan sobre la hipnosis. Que, por cierto, eso se comparte con otras formas de intervención psicológica. Si a una persona le convencemos de que comer unas setas venenosas, que son supuestamente venenosas, le van a matar, pues algunas personas realmente mueren, pero mueren de fallo cardíaco, no de envenenamiento, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, las creencias son muy importantes. Son la base de la religión, son la base de la adhesión a partidos políticos. La creencia no es algo baladí. La creencia es algo muy, muy importante y muy potente. No digamos que la fe mueve montañas, porque es verdad que mueve montañas, o al menos las montañas psicológicas.
Sí.
Por lo tanto, seguramente lo que ocurrió, digo seguramente porque no podemos confirmarlo, ya vemos la discrepancia entre una noticia y lo que luego nos cuenta la persona que lo ha visto en la realidad, ¿no?
Sí, sí.
Es que esta persona debió presentar la hipnosis como una herramienta altamente peligrosa, con unos poderes excepcionales que pueden provocar muchos problemas psicológicos, y con que solo una persona, por casualidad o no, reaccionara de una manera nerviosa, efectivamente se provoca lo que en psicología se conoce como efecto de modelado, que es, para entendernos en términos metafóricos, pues contagio.
Efecto dominó.
Y se pueden contagiar sí. una, 10, 30 o 50 personas.
Ajá. Pues, pues muy interesante todo esto que nos has contado. Yo también aprovecho para tutearte, Antonio Capafons.
Te lo agradezco.
Nos hipnotizas, permítame la metáfora, permítemela, ¿vale? Con todas tus explicaciones, Antonio. Te agradezco muchísimo que hayas estado de nuevo con nosotros y, bueno, pues de momento ya sabemos que esas 242 personas están bien, ¿eh? 42 es la cifra oficial que nos daban desde el mismo hospital de Mocoa en Colombia. Muchísimas gracias. Por cierto, aprovecho para que nos digas para qué es buena la hipnosis. Vamos a recordarlo, ya que tenemos con nosotros. Vamos a hacer un poco de publicidad de la hipnosis, de la buena, de la real, Antonio.
Bueno, mira, la hipnosis...
Para dejar de fumar, por ejemplo, ahora que hay mucha gente que... Nuevos propósitos con eso de que acaba el verano.
Sí, vamos a ver, la hipnosis es buena, entre comillas, es decir, sí. que ayuda a las personas siempre, primero, que se entienda que implica un conjunto de procedimientos que ayudan al autocontrol, que es justo lo contrario de lo que nos dicen los hipnotizadores de espectáculo. La hipnosis sirve para fomentar que una persona tenga más control sobre sí mismo, no para perderlo. Y si se enfoca desde esa perspectiva, que es la de científicamente demostrada, la hipnosis ha demostrado que es útil cuando se utiliza normalmente como un coadyuvante, que quiere decir como un elemento que se añade a otros tratamientos que pueden ser médicos o pueden ser psicológicos. Y lo que ayuda, o a lo que ayuda, es a incrementar la eficacia de esos tratamientos en general y también la eficiencia, es decir, que sean más cortos, más agradables, que se emplee menos medicación. Y esto lo ha demostrado la hipnosis siempre en manos de médicos, psicólogos y profesionales cualificados. Antes he oído, pues los expertos que son hipnólogos, la profesión de hipnólogo no existe. Sí. Existe la profesión de médico, psicólogo, psicopedagogo, pedagogo, etcétera, que pueden utilizar la hipnosis como una herramienta para apoyar sus tratamientos que ya son eficaces. Y contestando ya directamente a tu pregunta, la hipnosis ha demostrado ser muy, muy útil, sobre todo para la reducción de muchos tipos de dolor, tanto dolor agudo como dolor crónico. Ha sido una herramienta que está demostrando eficacia para ayudar a los pacientes que tienen que someterse a intervenciones quirúrgicas. Sabemos que reduce la estancia hospitalaria y ayuda a la recuperación del tono muscular, a disminuir la ansiedad, la depresión. La hipnosis se está demostrando que es útil particularmente para el parto, reduce el dolor en el parto, reduce los partos prematuros, etcétera. Y me podría pasar casi un cuarto de hora más hablando para que es útil, incluso para reducir la depresión, bueno, pues la ansiedad, etcétera.
Pues lo dejamos para otro día y volvemos a hablar.
Para cuando queráis.
¿De acuerdo? Antonio
para
Capafons, un placer, catedrático de la Universidad, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Moltíssimes gràcies. Un abrazo, Antonio.
Gràcies a vosaltres. Un abrazo. Hasta luego.
Ja ho heu vist, eh? Hipnotitzats, estàvem hipnotitzats.
Estem, mira, ens hem quedat, sí. Tots.
Amb quina claredat, ho ha explicat tot. I realment jo penso que hem desmuntat aquesta informació amb criteri, amb el criteri del professor Capafons, que explica molt bé que no era una hipnosi, era una suggestió, més que res.
I l'efecte, com ha dit, de modelar l'efecte de contagi.
No sé com l'anomena. Modelatge o algo així, no?
Sí, sí.
Ara que ens n'anem a la Fashion Week, ja que diem això de modelatge.
A modelar-nos. Sí, sí.
Companys, Pilar Algarra, José Masoler, Pau Gómez, gràcies. Arribem a les 5 de la vesprada. Després, més coses que passin.